A mig matí. I a mig matí, sintonia d'Economia Domèstica, Mireia del Castillo, molt bon dia.
Bon dia, Sònia, bon dia a tothom.
Com estàs?
Molt bé.
Molt bé, sí. No sé si m'agrada que estiguis bé. Doncs avui de què parlarem, Mireia?
Doncs mira, avui parlarem, farem una segona part de gestió del temps, que ho trobo prou important.
Home, i tant, que ho és.
I tant. I a més, recuperaré, refrescaré dos conceptes que, de fet, ja vaig parlar d'ells al principi de la temporada anterior, que no se n'acorda ningú.
No, clar, ja no se'n recordem.
A no ser que sentiu el podcast, que seria
massa, ideal. Seria ideal, clar.
Però, bueno, refrescarem aquests dos conceptes. A més, també aprofito perquè una amiga meva em va dir l'altre dia que havia llegit el meu llibre i no entenia això. Dic, pues mira, saps què?
Saps?
Doncs ho aprofito tot i xerro d'això una mica. I així mato despegar.
Em sembla perfecte, Mireia.
Vinga, va. És la llei de Parkinson. Vale, Parkinson és, Cyril Northcote, el meu anglès superguai, Parkinson, vale, que va ser un historiador naval britànic. Aquest senyor té una obra bastant prolífica, té com una sessantena de llibres publicats, ojo.
Déu-n'hi-do, sí.
Sí, sí, sí. El que passa és que, de fet, va ser una conya, de fet, però bueno, ara ho explicaré. Va crear, bueno, va fer un dels llibres que va fer, que és La llei de Parkinson i altres estudis. Que en realitat, com dic, era una conya, era una sàtira, vale, sobre la ineficàcia de la burocràcia britànica de l'època. Que dius, me suena de algo, és igual.
Sí, no? Estem canviant, però no massa.
No, no, no. Doncs això, vale? Llavors, originalment això va ser com una col·lecció d'estudis curts, vale? En el que deia, per exemple, que parlava, diu que clar, no pot ser que la... O sigui, com és possible que la importància d'aquest imperi britànic estigui... va a la baixa, però que progressivament està augmentant la plantilla de treballadors. Que dius, espérate, no tienes, saps? O per exemple, una altra que deia, no, és que per una tasca que et manen, que és enviar un e-mail, sí, et tires 90 minuts. No pot ser. Llavors que per coses com aquesta, sí, diu, a veure, vaig a tocar una mica la pera,
sí,
i vaig a fer la llei aquesta de Parkinson. Llavors, realment, hi ha tres principis d'aquesta llei de Parkinson que es poden aplicar ara mateix perfectament, que ara veureu quin és. I els explicarem i els intentarem desmuntar una miqueta. Vale? A veure què hem de fer per contrarrestar-los. El primer seria que la feina s'expandeix fins a omplir el temps de què es disposa per la seva realització. Va? És a dir, si tenim un termini màxim per fer qualsevol cosa, tu no pateixis, que arribaràs quasi al màxim del termini. Val? Per què? Doncs moltes vegades perquè procrastinem. Paraulota màgica, molt de moda ara mateix. Procrastinació. Repeteix-la ràpid. A veure si ets...
Procrastinació?
Joder, a mi no em surt. Per això, la procrastinació.
Sí.
Que això, bàsicament, és posposar tasques. Vale? Dius, podries posar-ho més fàcil? Sí, xata, però no. Posposar tasques importants. Les tasques xorres no les posposem.
És curiós, no?, com som.
Has vist? A veure, superarem a la tercera.
Som una mica contradictoris.
La vida és així. Vale? Les tasques importants tendim a posposar-les, no?, a deixar-les una mica per després, no? Sí. Llavors, clar, en psicologia, això, aquesta procrastinació, sobretot si és habitual, no?, una mica crònica, es considera un problema tant en la gestió del temps com en l'autocontrol emocional, concepte. Autocontrol emocional, apunteu això, és l'habilitat que ens permet gestionar les nostres emocions en lloc de permetre que elles ens controlin a nosaltres. Vale? M'encanta. Doncs això, aquesta procrastinació representa que hi ha quatre tipus de persones que procrastinen per diferents motius. Jo no sé... No sé on estic ara mateix. No m'acabo de definir...
Sí.
Ja veurem, segons la tasca, suposo. A veure si som capaços de definir-nos amb un tipus o amb un altre. Representa que el primer tipus de procrastinador és el desmotivat. I diu que posposa les tasques degut a la seva manca de motivació o interès per la feina. Es relaciona això amb una manca de progressivitat, no va dir, anda, què? Productivitat i la tendència a posposar decisions importants. Què passa? Que si hi ha, o sigui, aquest senyor o aquesta senyora es desmotiva perquè té moltes coses a fer. Llavors, al principi seria, si dividim les tasques, si les fem més petites, que parlàvem aquella setmana que vam parlar d'això, si dividim les tasques i les fem més petitetes,
sí,
val? I a l'acabar cada tasca intenta recompensar-se una miqueta,
sí,
potser el seu nivell de motivació no cau tant. Vés a saber. Mm-hmm. Vale? El tema és això, que directament, o sigui, està desmotivat, no té interès per la feina, passa. Vale? L'altre tipus és el perfeccionista, que aquest pues, posa tasques, però no per una manca de motivació, sinó perquè vol resultats perfectes, té por al fracàs.
Sí.
Val? Clar, això, si ho fas de manera molt constant, això pot tenir efectes negatius en la teva autoestima i en la confiança. Clar, aquí la premissa que diuen, no?, és que cal recordar-los que els errors formen part del procés d'aprenentatge. O sigui, la perfecció no existeix en mai en res. Vale? Mai en res, per tant.
Uh-huh.
Ens podem permetre una mica de fallo. Saps que no passaria res. El tercer tipus de procrastinador és l'impostor.
Carai,
diu que, sí, sí.
Com sona això?
Sí, fatal. Diu que experimenta sentiments interns contradictoris sobre la seva capacitat per completar tasques amb èxit. Vale? És important aquí identificar si ho fa de manera pues, ocasional o realment és crònic. Mm. Vale? Que els psicòlegs diuen que el 20% dels procrastinadors ho fem de manera crònica. O sigui, tendim sempre a passar una mica de les coses fins i dir, que no llego, llavors sí. Saps? Bueno. És així. Llavors, què passa? Sí que és veritat que en algun moment tots dubtem, no? Perquè, per, jo què sé, circumstàncies vàries, no? Però realment no hem de dubtar de les nostres habilitats i no hem de sentir-nos un frau, vale?
No,
o sigui, una, pot passar, doncs, que jo què sé, que no tinguis temps, que estiguis malalt o que jo què sé, que no passa res, però que al final, si hem de fer una cosa, la fem, vale?
Sí, sí.
I una altra que diu que els afortunats, procrastinadors afortunats, que dius, que maco,
home,
eh? Aquest sí. És mono. Que diu que aquests acaben fent tot, aconsegueixen complir les tasques que toquen, però sempre just abans del límit. Ai, que... Pum, ara. Aixeques el dit, eh? Que mona. Pues això, què passa? Que, segons els estudis, aquesta gent treballa bé sota pressió. Vale? I el fet d'anar amb el petardo al cul, saps? Els estimula, saps? I es concentren més. Et passa, tu? A mi depèn de... És que depèn. És que no... No sé. No m'acabo jo de veure... No sé. No sé. Hauré de mirar. A veure quin tipus de procrastinador soc. Vale? Doncs això. La feina s'expandeix fins a complir el temps del que es disposa per a la seva realització. Parlem del que parlem, és igual. Aquesta llei de Parkinson es compleix el 102% les vegades. La segona llei de Parkinson... Aquesta està relacionada amb els ingressos, amb l'economia domèstica ja com a tal, que diu que les despeses augmenten fins a cobrir tots els ingressos. Que tu dius que ja hagi estat sentint aquesta secció d'economia domèstica el temps suficient, li sonarà la cursa de la rata, d'acord? ¿Vale? Doncs això. No importa la quantitat de diners que guanyem o que tinguem, no pateixis que sempre trobarem la manera d'anar justets, inclús, si ho fotem molt malament, d'endeutar-nos. És igual, tu no pateixis que ho aconseguiràs al final tristament, eh? Vale? Les despeses augmenten fins a cobrir tots els ingressos, això ho hem vist moltes vegades, sí o no? Jo sí, a mi em passa, intento que no, però em passa, vale? I la tercera és que aquest també entra ja dintre de la gestió del temps, la productivitat i tal, el temps dedicat a qualsevol tasca de l'agenda és inversament proporcional a la seva importància. Què vol dir això? Pues que perdem el temps, carinyo.
Sí,
perdem el temps total. El que dèiem abans, les coses importants les procrastinem, les xorres no.
Sí, sí, és així.
Ajà, doncs això és. Això és. De tota la llista de tasques que fem al dia, la majoria són poc importants, per no dir una altra cosa. I les que són realment importants... Intentem, allò de ja llegaran, ja llegaran.
Ja ho faré.
Això mateix. Això és el que també es diu la llei de la trivialitat. Es coneix com llei de trivialitat. Com contrarrestem aquesta tercera llei de Parkinson, vale? Amb la llei de Pareto, vale? Que és una altra cosa que també poso al llibre. La llei de Pareto, o la regla del 80-20, es diu també. Aquest senyor era un economista i un filòsof italià, Vilfredo Federico Pareto, i aquesta llei la va proclamar, aquesta regla la va programar el 1896. Anava a dir, ha plogut, no gaire, de fet, però bueno, ha passat temps.
Sí, no?
Una mica sí, en fi. ¿vale? Què passa? Que ell, com a bon filòsof que era, observava. ¿Vale? Observava el món i filosofava, ¿vale? Que és el que fan aquesta gent. Filòsof, filosofen, punto. I llavors es va basar en el que es deia, o es diu, el coneixement empíric, i clar, va veure que moltes de les coses que jo observava seguien com un patró. ¿Vale? Per exemple, diu, observava diu que en l'època, el 80% de les terres d'Itàlia, a la seva època, eren propietat de només el 20% de la població. Una de les coses que ell va observar, aproximadament.
Sí.
Una de les coses que deia, diu, coi, diu, el meu jardí, ell tenia un terreny, diu, el meu jardí, aproximadament el 20% de les plantes són les que produeixen el 80% de la fruita. I diu, hosti, espera que hi ha un patró. Espérate. I va estar observant coses així i al final va anunciar o va proclamar la regla del 80-20, al principi de Pareto. Diu que aquesta regla anuncia que el 80% aprox, sempre, sí, el 80% dels resultats provenen del 20% de les nostres accions. Vale? Uh-huh. És a dir, totes les coses que fem al dia, només el 20%, només unes poques,
són aprofitables.
La resta és perdre el temps o són coses que no acaben de portar,
uh-huh,
tant com les altres. Val? Llavors, clar, el seu seria determinar, o sigui, fer, de totes aquestes coses que fem al llarg del dia, determinar quines són les que aporten més i les que no, i prioritzar-les. Vale? Prioritzar-les per tal de trobar aquestes tasques que tenen un major impacte i augmentar la nostra productivitat.
Mm-hmm.
Per exemple, un exemple xorra que jo també, al començar a llegir aquest home, dic, ui, en un equip de futbol, per exemple, mm-hmm, dic futbol per dir alguna cosa, en un equip de futbol no tots els jugadors marquen.
No, sí, clar. No? Sí, clar.
Vale? Pues aquest senyor diria, no? Espérate, el 80% dels gols els marca el 20% dels jugadors. Per exemple, seria un patró que aquest senyor segur que veuria aquí.
Sí, clar.
No? Algo així? Pues això. O sigui, si volem, podem trobar aquest patró on ens doni la gana, eh? T'ho dic en sèrio, si ho busquem...
Sí, 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 tens raó, tela, tens raó.
Doncs això, vale? Podem aplicar aquest principi, aquest principi de Pareto, en les nostres activitats, per el que t'ho dic, per intentar prioritzar-les i deixar de perdre el temps. És a dir, les maratons de Netflix, doncs, jo què sé, potser...
No cal, no?
Bé, no. O estar llegint Facebook tot el rato potser tampoc seria massa productiu, saps? Jo què sé. Però això ho estem... O sigui, al cap del dia ens passem més hores veient maratons de Netflix o veient Instagram i Facebook i tal que fent qualsevol altra cosa que sigui... Això a mi em passa mogollon. Mm-hmm. Mogollon. O sigui, a la mínima que tinc un moment... Ai, ai, a veure. I dius, a veure, nena. No caldria, però estàs... Ho
sí,
fas,
sí,
això.
Sí,
doncs això. Com es feia això, el temps dedicat a qualsevol tasca de l'agenda és inversament proporcional a la seva importància. Queda demostradíssima aquesta llei de Parkinson, els tres principis, i la llei de Pareto també queda bastant, bastant
mm-hmm,
il·lustrada.
Sí, sí.
Tant a la 1800 i tanto que era aquest senyor, com ara mateix. Per tant, intentem ser més productius, sisplau. Que anava a dir, no costa. Sí que costa.
Sí,
no costa diners, potser, però dic costa molt.
I tant que costa.
Ho hem d'intentar, vinga, va. Ànimo.
Sí, sí. Tota la raó, tens tota la raó.
Molt bé.
Feu els deures.
Per favor. I comenteu-me. Si veieu patrons així xorres d'aquests que t'acabo de dir, del 80-20, comenteu-los. Posem aquí comentaris, que jo sempre ho llegeixo tot.
Molt bé. Doncs, Ale. Au, ja ho sabeu. Aquests són els deures de la setmana.
Molt bé.
Gràcies, Mireia, que
a
vagi
tu,
bé.
Adéu.